Epipota de Enrique Erce, publicat per Specula, King Troste Editorial, un libro de bizarro, que guay, ostras, que es libro de una bona pinta, quien coni tan maco a la coberta, a verra, Jack Jelly rep un encarnac. En Jack Jelly tenía la mirada segrestada por la noticia del diario. Esmorzava sense parar, gaire compte amb el que feia, però tampoc li calia. Amb la precisió dels gestos que algú ha repetit un miler de vegades, va enfonsar el ganivet en la melmelada de gert que li envoltava el cervell i va posar una mica a les dues torrades amb mantega i salmó que tenia al plat. Tot seguit en va agafar un i li va clavar una bona queixalada. Després va fer un glob de cafè amb llet de la tassa blanca amb lletres circenses vermelles i blaves que diuen Rocket Fuel. Hòstia, quan has arribat, senyor RC? No me n'he donat fins ara. Què fas aquí? Ah,
molt bona, escolta'm, què tal?
Bé, bé, ho sento, soc molt despistat. Ara podem començar la programa. Hola, gràcies per escoltar Escolten, un programa del Farfriki de l'Empordà amb Cal Billy Bob Dotze, que sóc jo, el Colton Walworth, un texà vivint en Illinois. Almenys crec que sóc el Colton, si no sóc una mena d'intel·ligència artificial, que és molt possible. Escolten és un programa sobre el gènere fantàstic i el friquisme en català fet amb poc traça i a base de massa entusiasme. Per aquest episodi tinc el gust de parlar amb un dels meus autors preferits i un referent en els gèneres fantàstics en català, Enrique Erce. Va començar amb llibres publicats en castellà com La Luna Dormida, Friki, Ventanitas Manzana i Pedradas, i des de la publicació de Simulacions de Vida a Males Herbes en 2014, ha escrit un bon grabat de novel·les en català com Estació Boira, també a Males Herbes, L'Estrany Miratge, a Males Herbes, Un Bibliotecari de Mart amb Cronos i Benvingut Jaume amb Specula en 2024. I en aquest any, en febrer, va publicar Capipota, un llibre de bizarro amb Specula. I amb això, moltes gràcies, Enric, per ser aquí. Com va tot?
Molt bé, moltes gràcies a tu per convidar-me.
De res, estic molt al·lucinat que ets aquí.
I, jo també estic molt content, sí.
I per començar, com en quan va ser enganxat pel gènere fantàstic?
Doncs des de sempre que jo recordo. Jo sempre dic que és com una, alguna cosa natural en mi, no? Com el color dels ulls o l'alçada. Des de sempre que recordo, des de ben petit, al començament, quan em donava per fer còmics, sempre tenien un gènere fantàstic al darrere. De fet, els còmics, els primers còmics que vaig llegir, doncs, com molts de nosaltres, van ser de superherois, de Marvel i DC. I des d'aleshores, doncs sempre que he creat alguna història, ha sortit el gènere fantàstic pel mig. No ho puc evitar. Vull dir que si ho intentés, crec, escriure una història realista, crec que tard o d'hora, d'alguna manera, m'acabaria sortint la vena fantàstica per alguna banda.
Tens un superheroi preferit?
Doncs ara he de confessar que ja això de llegir còmics ho tinc una mica deixat de banda. Però quan era més jove, més petit, a l'Spider-Man. Era el que... Seguia moltes col·leccions, però del que en tenia més era de Spider-Man. I també m'agradaven molts grups que no eren tan populars, com per exemple Alpha Flight, o quin era l'altre? I Excalibur. També m'agradaven molt.
Oh, val. Vas fer còmics també o solament vas llegir-ho?
No, també em feia, però era molt petit. Són còmics infantils de superherois. Hi havia un que es deia... Clar, també els fèiem castellà perquè per inèrcia en aquells temps, clar, als anys 80, els còmics que es publicaven eren en castellà. Còmics en català, pràcticament, de superherois no n'hi havia. I hi havia un grup que els deia Los Demoledores, que era una mena de Avengers, però versió infantil, i bé, bueno, eren uns quants personatges, però eren còmics de mainada, d'infant.
Que guai. Vas dibuixar-los també?
Sí, encara els tinc per casa. Els tenia a casa de mons pares. On no fa molt, la meva mare em va dir «Ostres, he trobat aquestes carpetes de còmics que tenies per aquí» i sí, ara els tinc jo. I sí, els dibuixava, els intercanviava amb companys de classe. Cadascú dibuixava els seus i quan acabaves el que et feia il·lusió és anar amb el còmic al teu amic o company i dir «Mira, un altre capítol». I ens ho intercanviàvem així i passàvem l'estona.
Que guai. Quins són alguns dels teus llibres, actors o personatges favorits dels gèneres fantàstics?
Doncs del gènere fantàstic m'agrada molt, tot i que no sigui, potser hi haurà gent fins i tot que no ho relacionarà amb gènere fantàstic, però m'agrada molt l'Orlando, de Virginia Woolf,
sí.
I també el retrat de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, són dels meus, m'agraden molt. També el d'Anna Maria Matute, la Olvidado Rei Gudú.
Oh, sí, sí.
És un llibre també molt recomanable.
És molt bo.
Són llibres que m'interessen molt també perquè estan una mica al límit del gènere, no? Sempre que parlem de llibres de gènere, els clàssics, els que més t'agraden, no acostumen a sortir, potser. I, bueno, un que sí que ja és un clàssic del gènere que m'encanta és Hiperió, de Dan Simmons.
Oh, val. I vas estudiar filologia anglesa i la teva pàgina web diu que va ser per curiositat literària. Com vas picar la curiositat per la literatura anglesa i com vas anar des d'això fins a ser un bibliotecari?
Doncs mira, la veritat és que... És tan adones, no?, quan vas llegint llibres. I és que la majoria d'autors que llegia eren anglosaxons, anglesos, americans, i també molts d'alemanys, com en Thomas Mann, en Kafka, que escrivia en alemany, o en Hermann Hesse. I realment, clar, eren uns temps en què no hi havia tanta varietat de carreres com ara, que potser hi han de teoria de literatura comparada o de teoria literària, no n'hi havia. I el més semblant a poder fer alguna cosa relacionada amb literatura era fer una filologia. I clar, per lògica vaig pensar, home, si els autors que t'interessen, que la gran majoria són anglosaxons i alemanys, doncs fes filologia anglesa. I va ser per això. Clar, a la filologia hi ha les dues vessants, la part més literària i la part gramatical, que és una mica la sortida professional clàssica que hi ha quan acabes filologia anglesa, que és fer-te professor d'anglès. Però jo vaig estar fent classes en una acadèmia, bé, vaig estar molt bé i m'agradava ensenyar, però no era la meva vocació principal. Jo crec que ser mestre i com metge, no? Jo crec que hi ha unes professions que has de tenir una vocació molt forta i molt clara per dedicar-t'hi, perquè també poden ser treballs molt durs. O sigui, sí. T'han d'agradar molt per fer-los, jo crec, i fer-los bé. I estava treballant de webmaster, fent pàgines web, amb un departament de màrqueting d'una empresa immobiliària, i la meva parella, bueno, la que actualment és la meva dona, ella treballava de bibliotecària. I, bueno, van sortir unes places, com ja estava una mica cremat perquè el sector privat, doncs, bueno, creativament era molt interessant, però també et senties una mica que t'exprimien com una llimona, no? Molta feina. Doncs va sortir aquesta plaça i em vaig presentar de bibliotecari i és així una mica com he anat a patar aquí. Ja vaig guanyar la plaça quan va sortir i, bueno, soc bibliotecari, però soc bibliotecari universitari. Que, clar, molta gent quan dius universitari, diguets bibliotecari, no? I molta gent es pensa que, clar, que estàs en una biblioteca municipal, que veus un munt de narrativa i de novetats, i no ben bé, perquè jo ara estic a la biblioteca de turisme i geografia, o sigui que, clar, el que hi ha són guies de viatges, llibres de geografia, atles, llibres d'aquesta mena.
Oh, val. I per l'escriptora, Després dels còmics de joventut, com i quan vas començar escrivint? Vas fer algunes classes d'escriptura creativa o alguna cosa així?
No, per res. De fet, era quan anava a l'institut. Ara hi ha moltes escoles d'escriptura, està una mica de moda, no? Però aleshores no n'hi havien. No n'hi havien i va ser també una cosa natural. De fet, va venir dels còmics. Va arribar un moment que, quan dibuixava còmics, el que són les bafarades amb el text, cada cop ocupava més espai a la vinyeta i el dibuix cada cop era més petitet. I el dibuix és que m'alentia, al final et molestava quasi, no? Tu tenies molt clara la història, els diàlegs, volies avançar i això de dibuixar et feia perdre temps. I, ja, clar, el pas lògic ja va ser passar directament a escriure la història, deixar de banda el dibuix. I això més o menys va ser doncs, cap a l'institut, sí, hauria de ser cap a tercer de BUP, ja gairebé COU, que va ser quan vaig fer el pas, el salt a la literatura. Però no vaig anar a cap escola ni a res, vull dir, va ser una mica... Em vaig llançar a la piscina amb la necessitat d'escriure històries, doncs amb els recursos que tenia, del que havia llegit, i tant en còmics com veient pel·lícules, com llegint llibres, doncs el que va sortir en aquell moment.
Has escrit novel·les i alguns relats? Has escrit cap poema?
Doncs sí, molt, molt, molt. Al començament va haver una època que m'agradaven molt els poetes romàntics, Byron, Shelley, Keats, i vaig fer algun intent de poema romàntic, però bé, era més un experiment que un resultat d'aquells que diguis, ostres, això és publicable. La poesia m'agrada llegir-la, però escriure no acostumo a escriure poesia. No?
Ah, i vas publicar algun relat en un fanzine o una revista o alguna cosa així?
Sí, de fet, sobretot quan escrivia encara en castellà, perquè bé, tampoc és que no hi havia gaire revistes, ni llocs, ni fanzines on publicar en català. Doncs vaig començar amb revistes així fanzines en castellà, que jo crec que és una bona forma de foguejar-te abans de llançar-te a escriure una novel·la o un text més llarg. Doncs és com un sistema d'aprenentatge, anar escrivint contes curts i anar trobant-los una sortida. De fet, va haver un fanzine que va ser potser un dels primers que va haver de gènere en català, que es deia Miasma.
Oh, wow.
I allà vaig presentar el conte El sang d'Urnalac, que de fet va guanyar el primer premi Miasma de Terror. Aquest era un fanzine de Manresa que ho publicava la Meritxell Genescà i en Caleb Ferrer, si no m'equivoco, i ells es van trobar, tenien una versió en castellà i una en català, i es trobaven que rebien molts, molts, molts contes en castellà, però en canvi en català no en rebien. Una forma d'estimular la gent a participar doncs, va ser crear aquest premi literari. Hi havia un premi de terror i un altre de ciència-ficció, i bé, amb els relats que es presentaven, aprofitaven per treure el fanzine en català. De fet, el premi aquest que vaig guanyar, curiosament, no va ser el de ciència-ficció, em vaig presentar el de terror, perquè en aquells temps m'adonava més per escriure terror que altra cosa.
I per què creus que no hi ha molts revistes del gènere fantàstic en català? Crec que ara solament hi ha dos actius, el Cortasi i la Nera Nación.
Sí, crec que sí. Crec que no n'hi ha cap més ara. Perquè, clar, hi ha la de Friccions, ara s'ha acabat, diguéssim, amb el Biblionauta. I sí, n'hi ha dues. Bueno, jo crec que és qüestió de demanda i oferta, una mica també com perquè es publiquen molts més llibres de gènere en castellà que en català, no? Doncs és una mica pel mateix. És pel mateix. Jo entenc que el gruix de lectors és el que és. I d'altra banda, també pot tenir relació amb el format. Hi ha èpoques que el relat està més de moda que altres, i ara potser doncs, hi ha molta preeminència de la novel·la, no? De fet, sí. Si t'hi fixes, també, el que estan publicant editorials, la majoria són novel·les. Potser tret d'edicions sec, amb tot allò del planeta sí. Goblin, doncs, com són obres creades per molts autors, doncs tendeixen a ser antologies de relats, però el relat no és que estigui menys tingut, però dona la sensació potser que a nivell de lector interessa menys que les novel·les. Jo crec que és per això que hi ha poques revistes ara mateix de relats. També és veritat que aquestes revistes acostumen a sortir, sobretot els fanzins, quan hi ha una carència. Quan hi ha poques editorials que estan traient material de gènere, doncs les revistes de contes són una mica la forma de suplir la manca, no?, de material. Però ara, precisament, que tenim, no diré un gran ventall, però sí que moltes més editorials independents que fa uns anys, doncs ja va sortint novel·les i ja va sortint material.
Oh, val. Ara, ara vull parlar amb tu sobre la teva nova novel·la, Capipolta. És la raó real perquè vas passar des de cyberpunk fins a una novel·la epistolari com Benvolgut Jaume per escriure una de Bizarro. És perquè vas estar un ostatge de Sergio Set i ell no et va alliberar abans que vas fer un pacte de sang d'escriure una novel·la de Bizarro?
La veritat és que el que és estrany en mi és que tragués tantes novel·les seguides de ciència ficció. Perquè, de fet, com comentaves, quan escrivia en castellà, cada llibre era molt diferent, perquè la Luna Dormida era una novel·la de terror, després vaig fer una infantil de ciència-ficció, el Ventanitas Manzana era fantasia humorística, eren tot novel·les molt diferents. Diguem que treure quatre novel·les seguides de ciència-ficció és el que va ser una mica una anomalia, no?, que va coincidir les tres de Cyberpunk i després la del Bibliotecari de Mar, que és un palp. Bueno, va anar com va. Vull dir, jo quan vaig acabar de fer aquestes novel·les de ciència-ficció va venir la idea de Benvolgut Jaume, que és una idea ja molt, molt antiga, i això ja ho vaig explicar una mica a la presentació de la novel·la, perquè va sortir una idea relacionada amb la meva feina, i era una idea que vaig deixar al calaix, perquè em vaig adonar que era molt difícil, que requeria molta documentació, i no la vaig portar a terme fins quan em vaig sentir preparat. Però, de fet, el document original de Benvolgut Jaume és del 2016, amb la qual cosa vol dir que és anterior, o gairebé la vaig començar a escriure després d'acabar Estació Boira, abans de L'estrany miratge o El bibliotecari de mar. Però, bueno, ha acabat sortint després. I la idea del Capipota la tenia també hi ha el calaix des del moment en què vaig descobrir els llibres d'Orsini Press, quan vaig llegir El fantasma de Laura Olivar i sobretot en Carlton Mellick la caça d'arenes movedizes, allò em va revolucionar el cap. Vull dir, quan ja ets lector durant molt de temps i ja vas gaudint dels llibres, però és estrany o molt complicat que alguna cosa et sorprengui, no?, a certes edats. I llegir Bizarro va ser com tornar una mica a l'adolescència o a la infantesa d'aquells primers llibres, com La història interminable, que llegies allò i deies, mare Déu, quina meravella, no? Era tot com un món nou, i és el que em va passar amb el Bizarro. I vaig dir, ostres, he d'escriure alguna cosa a Bizarro, i bueno, i he fet cap i pota.
Llavors...
Ha sigut una mica així, eh? El desgavell aquest de dir, ostres, què ha passat? Has tret quatre llibres seguits de ciència-ficció, després has passat una novel·la epistolar fantàstica amb la gent amb la colla de l'Alader de Reus, després fas un Bizarro, vull dir, ha anat així.
Llavors no és per culpa de Sergi.
No, en Sergi no em va... Bueno, amb el Sergi sí que és veritat que quan vam fer plegats al Bibliotecari de Mar i vam poder fer presentacions junts, sí que és veritat que és tot un personatge i és un autor amb un món creatiu brutal, i el trobo molt interessant precisament per això que una mica que comentes, no? Perquè ell sempre es mou als límits del gènere. Vull dir, si ja publicar en català ja és estar una mica als límits, ja sí. Fer-ho, fer splatterpunk, fer Bizarro i fer subgèneres dels que acostuma a fer el Sergi, jo crec que es necessita molta valentia com a autor.
Sí. Creus que el Bizarro és una manera d'escriure més lliure per tenir més... teca per teixir històries?
Sí, bé, jo crec que sí, totalment. De fet, és una mica, et dona una de les formes, no?, en què es defineix el bizarro una mica, és com acostar-se al món adult amb ulls de nen, no? És el que mola del bizarro, de tenir aquesta llibertat creativa, que quan ets adult, tu diguéssim que autocensures una mica, no? Tu,
Sí.
quan veus no? Els nens, quan dibuixen, per exemple, igual dius, fes-me un cotxe, i et fan un cotxe amb forma de dinosaure. I dius, ostres, i aquest cotxe? Dius, bueno, doncs perquè jo volia fer un cotxe amb rodes, però la part de dalt vull que sigui un dinosaure i que tiri foc, si convé, i pugui volar. I dius, ostres, clar, doncs això quan ets adult i crees, et censures, perquè dius, a veure, vull fer una ficció que tingui una coherència, si escric segons què em diran, aquest tio està boig, bé, doncs el pizarro això t'allibera totalment, i és aquesta forma de jugar amb l'absurditat, de no tenir por, no? De dir, bueno, això potser ha escrit que una persona tingui un cap de vidre i el cervell envoltat de melmelada, pot ser absurd, però amb el món que tu crees, si et dones la llibertat per dotar-li coherència, aquí està la màgia, no?, una mica del bizarro, el fer un argument coherent que tot el que escrius tingui cap i peus, però al mateix temps permetre deixar volar la imaginació. Clar, si el bizarro fos de dir, vinga, vaig escriure totes les bajanades que se'm passen pel cap i ho publico, clar, jo seria il·legible, diries, aquest tio que ha escrit aquí, no? Però la gràcia és aquesta, no?, que la història estigui ben construïda, ben muntada, però que tant els personatges com les coses que passen puguin ser tan absurdes com tu vulguis.
I com és que els Book Hunters va ser escollits per presentar el teu llibre a Gigamesh en febrer? He de dir que em va xocar una mica veure que ells van ser els presentadors de la teva novel·la nova perquè no sembla que el bizarro és massa el seu estil de literatura.
A ells els hi va passar el mateix. Quan els hi vaig fer la proposta, sobretot amb en Sergi, que era qui tenia contacte jo, em va dir, home, deixa-m'ho pensar, perquè clar, ell no havia llegit res de Bizarro. I la Laia no havia llegit res de Bizarro i no havia llegit res meu tampoc. Però els vaig triar perquè, bueno, m'agrada molt el seu estil, el toc d'humor que li donen a la forma que s'acosten a la literatura. I també el Sergi, la veritat és que havia llegit totes les meves novel·les, des de Simulacions de vida, ja fa temps al seu blog, que es diu el primer que va obrir, que era Llibres i punt, on anava fent ressenyes dels llibres que llegia, doncs hi havia ressenyat Simulacions de vida, Estació Boira, L'estrany miratge els havia anat fent tots, Benvolgut Jaume també. Em sembla que l'únic que no he llegit meu és el de Bibliotecari de Mar. Però vull dir que ja tenia, coneixia la meva obra prou com per poder fer una presentació i bé, i va anar així, va ser per això, perquè m'agrada molt el seu estil, jo sabia que coneixia les meves obres prèvies, sabia que li agradava la meva literatura, perquè clar, sempre és interessant, no?, que quan et presenta algú li agradi la teva obra, si no pot ser una presentació desastre. I clar, i tenia el dubte de dir, home, mi mare deia que ho féssiu els dos, la Laia i tu, però bé, si la Laia diu, ostres, jo és que no he llegit res d'ell o el que sigui, ho comprendria, però no, la Laia també es va llegir el llibre, el Capipota, els hi va agradar i bé, van fer la presentació i molt bé, va anar molt bé.
I pots a donar l'audiència una mica imaginària ara mateix un resum del Capipota i la raó per què creus que hauran de llegir el llibre?
Sí, a veure, el Capipota és la història d'un assassí en sèrie que està creant el caos absolut als carrers de Port Big Mouth i té la particularitat que deixa el cos de les seves víctimes només deixa el que és el cap i les extremitats. I és per això que la policia l'ha batejat com a Capipota. Hi ha un detectiu privat, que és en Jack Jelly, que rep un encàrrec d'una diva pop, la Maumee, que és una diva pop ja veterana, vinguda menys, i li fa l'encàrrec de trobar en aquest assassí en sèrie perquè té sospites que creu conèixer la identitat d'aquest assassí en sèrie i que es tracta d'algú proper amb ella. Així és, arrenca la novel·la. El que passa és que el que comença com potser una novel·la de detectius o una novel·la negra, acaba derivant en una cosa molt diferent que té a veure amb diferents plànols d'existència i amb el món, amb el més enllà. Està més relacionat amb el més enllà que amb el món real. I això, bueno, això també és una particularitat bastant comuna del Bizarro, no? La barreja de gèneres, el que una novel·la que comença d'una manera acaba derivant cap a l'altra. I per què? Per què l'haurien de llegir? Home, primer perquè si els agrada el Bizarro, xalaran. Si no han llegit res de Bizarro, crec que és una bona porta d'entrada al Bizarro i igual descobreixen un subgènere que realment els sorprendrà. I té molt de sentit de l'humor, perquè el Bizarro també ho té, això. És una novel·la que el sorprendrà. Té molts personatges, té personatges molt peculiars i curiosos. I francament, si els hi agrada, sigui el gènere fantàstic com la fantasia urbana o fins i tot la novel·la negra, jo crec que els hi agradarà la novel·la.
Has llegit Gina Mivell?
Sí. És, de fet, qui va ser? Crec que Dreams of Elvex, que va fer la crítica i el ficava com a referent que li havia fet pensar en Gina Mivell. He llegit diferents... Una de les que més m'agrada a mi, de les que he llegit en Xina, normalment la gent acostuma a dir la ciutat.
Sí.
És potser el gran referent, no? Mira, de fet, Orsini Press, el nom de l'editorial de Lugo, ve d'aquesta novel·la. I a mi, la meva preferida de les que he llegit és en Basset Town. Em va agradar molt. Em va agradar molt i la trobo molt interessant també per tota la forma que analitza el que és el llenguatge humà.
Oh, val. Crec que no recordo aquest llibre perquè tinc una pèssima memòria, però he llegit moltes llibres de Xina. En el teu llibre tens moltes referències a la cultura popular. Com vas escollir les referències en el llibre? Va ser a propòsit o va ser una mica a l'atzar? Com va escollir coses com aquesta quan escrives una novel·la?
Bueno, és escollit a personal. Vull dir, si t'hi fixes, la majoria de referències que surten a la novel·la, com també sortien al Bibliotecari de Mar, són de generació X. Són coses molt, molt dels 80. Per exemple, hi ha Picada d'Ullet als Goonies, amb una escena determinada que surten un munt de joguines, són totes joguines que jo havia fet servir per jugar, Clix, Ergan Boys, els Big Jim, fins i tot hi ha minadures que surten, com el Chicle Chave, és que ara no ho recordo molt, perquè n'hi ha moltíssimes, fins i tot n'hi ha alguna amb una pizzeria que hi havia a Barcelona, que ja va tancar, la Chicago Pizza Pie Factory.
Oh,
de fet, crec que bueno, suposo que als Estats Units també hi era, hauria de ser com una franquícia.
Sí.
Aquí n'hi havia poquetes, però a Barcelona n'hi havia una. De fet, a Barcelona, de pizzas estil Chicago, només hi havia aquesta. Les altres eren doncs, pizzas italianes o la típica pizza de Nova York. I clar, els referents són també referents de còmics, surt algun joc del Commodore 64, hi ha una picada d'ullet al Sergi Osset, també amb un llibre que en un moment determinat surt al damunt d'una taula farcida d'objectes. També hi ha una picada d'ullet al Max Besora.
Sí.
Hi ha un paquet de cigarrets de marca Almogavers, que és la marca que sempre surt a tots els llibres del Max. I bé, són referències musicals, tot és collita pròpia. Collita pròpia i en el cas de les referències musicals també n'hi ha moltes de la meva filla.
Oh,
de la meva filla, sí, de la Noa. Perquè, bueno, una mica és això, no? El Capipot el que he intentat fer és recuperar un tros de la meva infantesa i, clar, l'he fusionat d'alguna manera amb el de la meva filla. I ella em passa sovint, ella té molt bon gust musical, la veritat, i em descobreix grups que me les descobreix ella a mi. Durant molt de temps, clar, érem sa mare i jo que li posàvem música i ella deia, ostres, aquest grup m'agrada. Però ara és ella que ja està fanejant per l'Spotify, et ve amb grups, bueno, pues, com el Will Wood, que és un músic d'Estats Units, no sé si és de Nova York o d'on és, i Marina and the Diamonds, que, per exemple, i grups així que ens els ha descobert ella. De fet, també, en relació a la Noa, l'Uraiotes és un peluix seu, és un peluix blanc que té, de debò, i el vaig convertir en un personatge del llibre que és molt diferent. I l'Abanimochi, que és un altre personatge que surt, que és una nina de PVC d'estètica anime, és un personatge seu, dels que dibuixa a vegades. Vull dir que he agafat coses seves amb el seu permís, clar. Li vaig dir, escolta, que ella encantada de la vida, li va fer molta il·lusió. De fet, el dibuix del conill de la coberta i el de les xapes que hem donat alguna presentació és seu. El va dissenyar ella i està acreditada, si t'hi fixes a dins del llibre, on diu el disseny de la coberta, que és de l'Àlex Santaló, també diu que el disseny del conill és de la Noa.
I llavors no vas fer la coberta tu?
No, jo no. Jo vaig proposar una idea, em va passar com al bibliotecari, al benvolgut Jaume, que també jo li vaig fer la proposta, i l'Àlex la va clavar. Bueno, de fet, mira, la coberta és finalista del Premi Ictineu d'enguany, i la idea aquesta d'un carrer amb un grafiti a la paret també li vaig dir jo a l'Àlex, i bueno, clar, les idees són fàcil tenir-les a vegades, eh? Pots tenir una idea molt clara, però la gràcia és que l'artista sàpiga clavar, triar els colors, triar-ho tot, i bé, sí, no, però no, la coberta no, la coberta, l'Àlex les fa ell, totes les de la col·lecció d'Especula, i són una meravella.
I és aquest conill gaire amable?
El conill, l'Uraiotes?
Sí.
Sí, de fet, ara em vaig quedar una mica sobtat, perquè ara no ha sortit a Netflix la sèrie manga, bueno, anime, amb estètica anime, de Devil May Cry, que jo coneixia els videojocs, sí, de Capcom. El que no sabia és que també hi havia manga. I amb l'anime surt un personatge que és un conill blanc, que li diuen Rabbit, i és un dimoni també que ha posseït un peluix. I jo em vaig quedar i dic, ostres, clar, jo no en tenia ni idea, d'això. Són aquelles casualitats. I dius, ostres, sí que és veritat que el conill, tal com està dibuixat, és molt diferent que l'Uraiotes del Capipota, no? Que l'Uraiotes és un conill de peluix amb els ulls com a botons vermells i és color marró i té pedaços i és així com el girbat. Però sí, em va sorprendre això. I vaig estar investigant, perquè jo, clar, el referent que tenia d'un peluix posseït pel dimoni era de Mr. Hobbs, que és un joc independent, no sé si el coneixes, que es diu Mr. Hobbs Playground, em sembla. Sí. És així, sí, n'han fet dos o tres parts, em sembla. I jo la idea em va venir d'aquí. Després, clar, al veure això del Devil May Cry, vaig dir, ostres, també es podia fer ja quasi una tesi doctoral sobre conillets de peluix posseïts per entitats demoníques.
Els conills demoníacs són tot arreu, suposo.
Sí, sí, ens estan rodejant.
I creus que és possible per Bizarro de ser una lectura de les masses o és la manera de ser del Bizarro com una cosa de la marges i contra el sistema un part fundamental d'aquest genere que pot ser prohibir una cosa així de ser una lectura popular?
A veure, que marginal sempre ho serà, perquè jo crec que és l'essència mateixa, no, del Bizarro. Ells mateixos, quan va néixer, es contraposaven una mica a la literatura normi. Per tant, si el Bizarro s'acabés domesticant o convertint en literatura normal, ja perdria la raó de ser. De fet, és un procés de fagocitació que acostuma a passar molt, no? Amb subgèneres que apareixen una mica marginals o de forma independent, i acaben tenint èxit comercial i acaben convertint-se en una versió domesticada d'ells mateixos, no? Sí. De fet, amb el Cyberpunk va passar una mica. Al començament era molt més radical, després van començar a sortir, sobretot als 90, no? Versions més comercials del Cyberpunk. I amb el Bizarro jo crec que no passarà, entre altres coses, perquè no m'imagino que s'acabi convertint en obres de gran èxit comercial. El Capipot encara és un Bizarro moderat, però hi ha Bizarro que a nivell de violència i de sexe és força, força extrem. Per tant, no m'ho imagino que pugui acabar-se convertint en una lectura de masses o que tinguin grans vendes. No hi compto.
I què recordes del teu relat a CPU del primer número de Catarsi publicat en 2009?
Bueno, es va acabar convertint en el primer capítol de Simulacions de vida. De fet, suposo que... Bueno, tu has llegit Simulacions, no?
Sí.
Si has llegit el conte, tu igual ho has vist, de dir, ostres, això és el primer capítol. I, de fet, es diu igual, CPU.
Sí.
Sí, de fet, Simulacions de vida va sortir d'aquí perquè l'Eloi Puig, i crec que algú més, quan van fer la crítica d'aquest primer Catarsi, que és, de fet és el primer, si no m'equivoco, és el primer relat del primer Catarsi, és aquest, és el CPU. I comentaven que realment els hi semblava l'arrencada d'una novel·la. Deien, és un conte com que comença i acaba al mig del no-res, és com un fragment, no? Com una postal. I clar, l'Eloi comentava, diu, ostres, doncs jo m'he quedat amb ganes de saber més, no? D'aquesta intel·ligència artificial que està a dins d'aquesta màquina de biblioteca, no? D'autoprèstec. I a partir d'aquí vaig estirar del fil i vaig dir, ostres, doncs venga. Ja era un moment en què començaven a sortir algunes editorials en català de gènere i vaig dir, doncs vaig a veure si em surt una novel·la, a veure si me n'en surto. I d'aquí va sortir Simulacions de vida. El recordo molt amb un bon record precisament per això, no? Perquè va ser l'origen, una mica l'origen de la primera novel·la que vaig escriure en català. Sí que és veritat que jo crec que si ara li preguntes a l'Eloi o a la gent que va dir, ostres, potser d'aquí podia sortir una novel·la. Jo estic segur que la novel·la que va sortir no té absolutament res a veure amb la que es deurien imaginar, però bé.
I per curiositat, en la novel·la Benvingut Jaume, la colla modernista de Reus i la ciutat de Reus dels darrers anys de la segle XIX tenen un paper clau en la novel·la. Creus que la gent de Catalunya saben gaire cosa sobre Reus i aquest grup de gent?
No, jo crec que no. De fet, a Reus mateix... Ara sí que s'està potenciant molt la ruta modernista i amb la Casa Navàs i el tema dels vermuts de Reus i tal, i vermuts literaris, i hi ha més gent també a les escoles, també s'intenta ensenyar més, però fora de Reus i del Camp de Tarragona, la colla modernista de Reus no ha transcendit. No, tu agafes qualsevol novel·la o llibre que parli del modernisme català, literari, i amb molta sort potser hi haurà una menció curta, però no tindran un capítol dedicat segurament. De fet, els llibres que s'han arribat a publicar sobre el tema, com per exemple els marginats socials, a la literatura modernista i algun llibre d'aquests que crec que has llegit, són publicats a Tarragona, són d'editorials del Camp de Tarragona. Jo estic segur, i ja ho he dit més d'una vegada, que si la colla modernista de Reus, en comptes de Reus, amb les mateixes circumstàncies, que va durar un any i mig la regional, va ser el que va durar la botiga, és el que va durar la colla, si això hagués passat a Barcelona, tothom els coneixeria. Tothom els coneixeria, n'anirien plens. Jo estic fins i tot, crec que igual TV3 els hagués fet una sèrie, mira què et dic. Però com va passar a Reus, doncs, bé, hem quedat una mica així de banda.
I pots dir una mica sobre què va la novel·la Benvingut Jaume i qui va ser la colla modernista de Reus?
Sí, Benvingut Jaume és una novel·la epistolar. La idea va sortir d'unes cartes reals que jo em vaig trobar a la feina, a la biblioteca, quan ara estic a Vilaseca, però abans vas estar a Tarragona, al Campus Catalunya, que és on hi ha la Facultat de Lletres, i allà hi ha el llegat Vidal Campmany, que és la documentació i llibres que van deixar en Jaume Vidal Alcover i la Maria Aurèlia Campmany, dos escriptors molt coneguts catalans, que a més van tenir vinculació amb la URB com a professors. Hi havia unes cartes adreçades a en Jaume Vidal Alcover, d'un nebot seu, i clar, nosaltres l'estàvem escanejant, aquest llegat, per preservar-lo, i jo m'havia de llegir una mica la carta, explicar de què anava i passar les pàgines que s'havien d'escanejar. I amb aquesta, fent aquesta feina em vaig enganxar amb les cartes d'aquest nebot, em vaig adonar que és veritat que explicava coses mundanes, quotidianes, doncs ara treballo aquí, ara marxaré aquí, d'aquí a allà per veure si trobo una feina millor, ara estic sortint amb aquesta xicota o coses normals, però d'una manera o altra sempre s'ho feia bé per demanar-li diners amb el seu oncle. I s'ho feia venir bé d'una manera molt original, era ingeniós, tu veies que jo li estava prenent el número, però tenia gràcia fent-ho, la veritat. I li funcionava perquè, clar, molt sovint amb les cartes li enviava doncs, el rebut, no? De que havia rebut els diners que li havia demanat amb el seu oncle. I a partir d'aquesta idea vaig dir, ostres, m'agradaria molt fer una novel·la epistolar, perquè, clar, l'origen va ser aquestes cartes, d'un oncle que es digués Jaume, com a homenatge al Jaume Vidal Alcover, tot i que, evidentment, no té cap relació amb ell ni amb el seu nebot real, i que el nebot doncs, li expliqués el seu dia a dia i, d'alguna forma, s'ho fes venir bé per demanar-li diners, però amb excuses cada cop més elaborades, cada cop més rebuscades, fins a entrar de ple amb el terreny del gènere. Ja transcendir una mica i ha de dir, ostres, però aquest home el que està explicant això, li està passant de debò, no? Començar una mica des del realisme pur i dur i acabar derivant al gènere fantàstic. Vaig fer que comencessin, la novel·la comença a la Mallorca dels anys 68, de quan ja va començar el boom turístic. Vaig agafar aquesta data perquè és la data de la primera carta real que hi havia en aquell fons i vaig dir, doncs mira, agafo aquesta el 20 d'abril de 1968, em vaig documentar evidentment sobre la Mallorca d'aquell temps, em vaig trobar amb el concert que en Jimi Hendrix havia fet al Sands and Peppers, en aquell local de Mallorca, i vaig aprofitar-ho, evidentment. I a partir d'aquí hi ha aquesta segona part vinculada al Reus de finals del segle XIX, que el que volia era no només investigar una mica sobre aquesta colla modernista, sinó també fer un homenatge a la meva ciutat, a la ciutat on he viscut tota la vida. I vaig voler fer una mica el que fa en Tim Powers, que fa aquestes novel·les tan, tan increïbles de fantasia històrica. Ell ho va fer amb els poetes romàntics anglesos, a les portes de Nubis o a la força de la seva mirada, doncs jo volia fer una cosa semblant, però amb els poetes i artistes de la colla modernista de Reus. La colla modernista de Reus va ser una colla que va néixer el 1897 al voltant d'una llibreria d'en Josep Alader, que es deia La Regional. Va ser una llibreria que va durar molt poquet, va durar des de l'estiu del 97 fins a finals del 98, perquè bueno, no com a negoci va ser un desastre, era impremta i negoci, hi havia molta gent que hi anava, es passaven hores parlant, d'allà va sortir tota una tertúlia i es va conformar la colla de l'Alader, però el que era vendre llibres em sembla que gaires no en venien. El que passa és que es va crear com un ambient literari i creatiu molt, molt ric, que va donar peu a tot un seguit de projectes. Ells van fer revistes, van voler crear una col·lecció de clàssics de la literatura universals traduïts al català, volien crear museus, volien fer biblioteques, volien... A veure, tot un seguit de projectes que tenien en compte l'edat mitjana d'aquella gent, que el Josep Alader, que era el dels més veterans, com el Màrius Ferrer, tenien 26 anys. D'aquí fins a l'últim, el més jove, que era el Xavier Gambús, en tenia 14. Clar, els recursos que disposava aquesta gent eren pocs. Però tot i així, en van tirar força endavant i la majoria d'ells va acabar escrivint i publicant obres de teatre i poesies i fins i tot novel·les. aprofitant també que el Josep Balader, doncs, ell era redactor en cap de Lo Sometent, que era un diari important a l'època, i bueno, això els servia una mica com una forma de donar-se a conèixer. Què va passar? Que la majoria d'ells, a diferència d'altres, del que són els escriptors catalans més coneguts, modernistes, com a Maragall, per exemple, doncs no venien de família rica. O la Caterina Albert, eren gent que, clar, els seus pares o venien tenien grans propietats agrícoles o de producció tèxtil, i es podien permetre el luxe d'escriure perquè no havien de treballar per viure, tenien la vida solucionada. La colla d'un modernista de Reus, no. Ells havien de treballar, i és per això també que les seves obres tenien un tarannà més social o de crítica social i de reivindicació, no? De la lluita anarquista, perquè estaven més a prop d'aquestes classes més pobres. I bé, no sé què més dir-te de la colla modernista. Vull dir, jo trobo que són molt interessants per això, per aquesta peculiaritat que tenien de reivindicació de les classes més humils, i bé, també per tot aquest seguit de projectes que van intentar tirar endavant. N'hi havia un, que potser és el més boig de tots, que segurament hauria sigut com la primera catcon de la història, que era una festa druídica que volien fer amb un menhir, amb un monument que hi havia ja... Bueno, ells deien que era un dolmen, però bueno, no està clar, eh? No està clar si era una roca que amb el pas del temps havia agafat una forma peculiar o un dolmen celta, com ells deien. I allà volien fer una festa druídica, volien sacrificar un xai i llegir poemes. I bé, és una festa que al món real no es va dur a terme mai. I bueno, a la novel·la ja potser sí que es du a terme això ja. Cal llegir-ho per saber-ho.
I com vas documentar sobre la Mallorca dels anys 60 avui? Vas llegir els diaris, algun llibre d'història?
No, el 68, com encara és relativament recent, per internet, tot al voltant del concert de Jimi Hendrix se'n troben coses. Sí que és veritat que vaig anar més enllà. Per exemple, hi apareix al llibre un barri gitano de Son Banya que es va crear en aquella època. A veure, un assentament de xabolista que hi havia entre el que era la part turística i l'aeroport. I clar, com van començar a arribar turistes, van dir que aquesta gent aquí fan nosa, i els hi van fer com unes casetes en un barri perquè, bueno, perquè no molestessin, per dir d'alguna manera. Ells ho van dissimular una mica, dient que era per donar-los una vivenda digna, però en realitat era una combinació de diferents factors. I vaig trobar que hi havia un documental que es va rodar en aquell barri, precisament a l'any 68, just quan els hi van donar les cases amb aquestes famílies. I vaig aprofitar aquest documental, que es pot trobar online, per veure com era el barri. Clar, hi ha tot un episodi quan el protagonista visita, va buscar un objecte en aquest barri, doncs l'ambient que es respira el vaig treure tot d'aquest documental, per exemple. També per documentar-me del concert de Jimi Hendrix vaig poder contactar per Facebook amb gent que hi havia anat, o almenys a mi em van dir que hi havien anat, per intentar que em descrivissin una mica el local, perquè si veien algunes fotografies, clar, jo necessitava saber perfectament aquella discoteca per dins com era, no?
Sí.
I vaig parlar amb gent que hi havia anat i vaig poder parlar també amb el que era l'encarregat del local, que el seu sogre era el propietari i ell era com el director. I, bueno, li vaig preguntar coses com, pues això, com era el local per dins, com era l'uniforme dels cambrers, quin tipus de menjar es donaven. I ell em va dir que sí, que es feien entrepans i, bueno, tota una sèrie de detalls que, evidentment, si no els saps de primera mà, no els pots aconseguir de cap manera, no? O sigui, la part de Mallorca encara va ser més senzill. Hi havia encara ja, clar, hi ha gent viva que va anar a aquell concert encara, no?
Sí.
Amb la part modernista i de l'Alader ja és una altra història. Aquí sí que ja vaig tenir que tirar més de biblioteca i de documentació escrita.
I he sentit un rumor que estàs escrivint una novel·la nova de la Boiraverse i que és una romanci. És cert?
La primera part, sí. La primera, no sé qui t'ho ha dit. T'han enredat.
He inventat, jo.
Sí, això sí, això sí. No, de moment el romanci no m'ha donat per aquí. Però sí, que el que estic fent ara és estar relacionat amb el Boiraverse. No sé si és una novel·la, també t'ho diré.
Oh, va. Una obra de teatre? Teatre?
No és teatre. No és teatre, tampoc... Jo no ho veig com una antologia de relats, però, bueno, de moment jo crec que és un híbrid. Hi haurà gent, suposo, que dirà que és una novel·la, potser hi haurà gent que ho dirà que és una antologia. Però un format així una mica híbrid. Són històries una mica de les escletxes del Boiraverse, de les escletxes que encara han quedat per explicar, però clar, evidentment estan totes relacionades entre ells.
I per les persones que no saben, què és la Boiraverse?
El Boiraverse el nom li va donar l'Edgar Cotes, el va batejar ell a la crítica, si no m'equivoco, de quan va fer la ressenya de l'Estrany Miratge pel Biblionauta. I, bueno, suposo que fa menció amb Estació Boira, que és la segona novel·la. I el Boiraverse són novel·les de ciència-ficció, ciberpunk, són novel·les que es poden llegir de forma independent perfectament, però sí que és veritat que, sobretot d'ençà de la tercera, l'Estrany Miratge, que va servir com a baula entre les altres dues, entre Simulacions de Vida i Estació Boira, van crear una, de moment, fins ara, un tríptic que són diferents moments d'un univers expandit. No és una trilogia, no és una història partida en tres, ni una saga, no és allò que diguis, ara he de llegir el següent llibre per saber com continua la història. Són històries independents, però totes estan relacionades. El món on passa la tecnologia és compartida, hi ha personatges d'una o que es fa referència a l'altra. I bé, és això. El Boiraverse és això.
I què vas pensar quan el Catalan Review va publicar un número en 2022 dedicat a la ciència-ficció en català que té un assaig de Toni Maestre Breton sobre el teu llibre i l'assaig es diu Biopolítica i Nostàlgia Posthumana, Estació Boira d'Enric Herce.
Ostres, em va fer molta il·lusió. Això m'ho va dir quan encara no havia sortit, a la CatCon on vam presentar el bibliotecari, amb en Sergi Osset, la Sara Martín, que va ser una mica una de les ànimes del projecte, m'ho va dir, ostres, doncs que sàpigues que estem fent això, un llibre del Catalan Review que estarà centrat en la literatura de gènere en català i una de les obres sobre les que hi haurà un assaig, un article, és Estació Boira. Ostres, com m'ho va dir, bueno, quan va sortir, el primer que vaig fer és intentar aconseguir un exemplar, no? I la veritat és que em va agradar molt, em va sorprendre perquè la tesi sobre la que gira l'article és molt original, i hi ha fins i tot elements que jo no ni m'havia plantejat. Jo com a autor, a vegades, això acostuma a passar a vegades, que et donen un gir i et diuen, ostres, doncs això que surt aquí, i dius, ostres, doncs ara que ho dius tens raó. Va haver una cosa, un detall de l'article que em va fer molta gràcia, que aquí sí que no és que diguis, ostres, aquí això s'ho he inventat, però sí que realment és com una versió alternativa perquè fa referència que l'estimo, que és una de les drogues que apareix a la novel·la, hi ha el relief i l'estimo, ell ho relacionava amb el verb estimar. I dic, ostres, clar, l'estimo és un estimulant pur i dur, per això li vaig ficar estimo. Però ell ho veia venir bé i deia, clar, no, aquí, ara no recordo exactament d'on venia, no? Però ell ho deia convençudíssim i vaig pensar, ostres, doncs no, el nom no ve d'aquí, però bueno, la tesi era bona, tot i així, És sempre molt interessant sempre quan veure una anàlisi d'aquesta mena o amb ressenyes, no? Quan tens feedback dels lectors i veuen coses que tu ni t'havies plantejat, sempre és molt, molt enriquidor, la veritat.
I ara vull parlar amb tu sobre algunes de les teves novel·les en castellà. Primer, Ventanitas Manzana. Sobre què va aquesta novel·la de fantasia? Com va dir abans d'humor i com va originar?
Doncs, la veritat és que la idea original no la recordo. Sí que sé que em venia molt de gust escriure una història com per entregues i vaig començar a escriure doncs, una novel·la de fantasia, però humorística, molt amb tocs Terry Pratchett, però en comptes de amb inspiració anglosaxona, com evidentment són les novel·les d'en Terry Pratchett, doncs, ho notes, no? La cultura, els referents, doncs amb una mica amb la cultura d'aquí. I d'aquí va sortir el Ventanita Manzana. Me'n recordo que m'ho vaig riure molt fent-ho. Mon pare és superfan, vull dir, a vegades encara se'l torna a llegir i diu que encara es fot un fart de riure. I jo el que sí recordo és que cada cop que acabava un capítol, un dels contes, li passava a la meva dona i... No, mentida, no el conte. Cada cop que tenia 3 o 4 pàgines, li passava, ella s'ho llegia i em donava el seu comentari. I clar, d'aquí una mica això d'una novel·la per entregues, no? Després, clar, evidentment es va publicar tot junt. El que passa que la publicació va ser molt accidentada perquè va coincidir que amb la desaparició de l'editorial. Grupo Ajec va desaparèixer, va tenir un problema amb la distribuïdora i bé, guardo un bon record del llibre, no de la seva publicació, perquè, clar, jo es va enfonsar i no vaig arribar a cobrar ni un cèntim dels drets d'aquella novel·la.
És una pena.
Sí, però bueno, són coses que passen i més sovint del que ens agradaria a vegades, eh?
I creus que mai tornaràs a Ventanitas Manzana per donar satisfacció al teu pare i l'home boig que va escriure un relat de fanficció sobre aquesta novel·la? Potser alguna cosa en català?
Va haver un moment, quan encara escrivia en castellà, que vaig començar una novel·la nova del Ventanitas Manzana. El que passa que ara, buf, ara queda molt lluny. I en català crec que no funcionaria, l'hauria de canviar totalment. Ja havia de canviar totalment perquè moltes de les referències, els personatges que hi han, per exemple, ara me'n recordava del que és gitano, ostres, com es diu, ara ni me'n recordo del nom del personatge, però bueno, n'hi ha un, la forma de parlar, els acudits, és tot molt... En castellà funciona molt bé, en català no sé si funcionaria tant. I ostres, no ho sé, no mai pots dir, no? D'aquesta aigua no tornaré a veure, però a priori no ho tinc pensat tornar al Ventanitas.
I el llibre Freaky, pots explicar una mica sobre què va aquesta novel·la i com va originar aquest llibre?
Doncs sí, és una... La novel·la la vaig escriure, si mal no recordo, pensant en un premi literari infantil. El que ara no recordo, si el vaig arribar a presentar o no, també t'ho dic. Però bé, la idea era escriure un llibre sobre un nen que a l'escola li diuen friqui. Clar, ara ja el del friquisme ja està generalitzat, ja és el més normal del món, però clar, aquesta novel·la ja té molts anys. Ara, ostres, no recordo de quin any és el friqui. No? És el 2008, 2000, potser...
Crec que va
2008?
ser 2008, sí.
2008, no? Clar, aleshores, bé, no era tan... Encara no estava tan extès, no?, això del friquisme. I la idea era aquesta, un nen que a l'escola li comencen a dir friqui, és el típic nen que no li agraden els esports, a ell el que li agrada és a l'hora del pati doncs, llegir còmics amb els seus amics i parlar dels còmics com si fos una tertúlia amb els seus amics. I a partir d'aquí, doncs, bé, a l'escola li comencen a dir friqui, 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 i, bueno, parlant amb sons pares, li diuen passa això a l'escola i els seus pares doncs, li intenten fer veure que no hi ha res dolent amb les aficions que hi té i que li diguin així, doncs, bueno, és més problema dels que li posen aquell mal nom que d'ell mateix i de les coses que li agrada fer. Bueno, era una mica també per tractar sobre temes com el bullying, també la multiculturalitat, perquè una de les nenes que és amiga seva és saharaui. I bueno, tot això evoluciona amb una història que, en les quals les seves aptituds per escriure i explicar històries acaben tenint una gran importància a nivell planetari, amb una raça d'una espècie d'extraterrestres que decideixen que els humans estan maltractant el planeta, amb la qual cosa també introduïa el tema ecològic, i hi ha com una mena de competició en la qual qui guanyi doncs és que decideixen que s'ha de quedar amb el planeta. I en Tomàs i la seva escola doncs tenen un paper important en aquesta competició.
Sembla que aquest llibre tracta sobre temes que són molt actuals ara, com la crisi climàtica i la diversitat de culturals.
La veritat és que sí. I clar, és això, 2008, i estem igual o molt pitjor. És d'aquells llibres que s'hauria d'actualitzar algunes coses, perquè clar, hi han passat anys i sobretot amb el tema de l'ecologia, doncs ja crec que es parlava del protocol de Kyoto, que ara ja queda una mica desfasat. Però és d'aquells llibres que jo crec que es podria traduir al català i continuaria vigent i crec que podria funcionar. A més, tenien unes il·lustracions molt xules del David Rus,
sí,
que també és l'autor que va fer la coberta, la il·lustració de la Luna Dormida, i el Ventanitas Manzana també, la il·lustració és seva.
I hi ha cap mena d'autoficció en aquest llibre?
El Friki?
Sí.
Home, jo com a nen llegia còmics, jugava a videojocs, no era gaire amic dels esports, però bueno, no, friqui a l'escola no em deien. Jo crec que en aquells temps aquesta paraula jo no sé ni si existia encara, amb el sentit que li donem avui dia.
Vale, i per plagiar una mica els Book Hunters, quin llibre estàs llegint ara?
Doncs ara mateix estic llegint... He acabat el del Ramon Mas, un de juvenil, que, com es diu, l'última nit que ens vam perdre o alguna cosa així.
És que
ara no me'n recordo. Sí, oi? Alguna cosa així. I estic llegint els contes del Caldés, que jo no sé si quan m'ho van preguntar els Book Hunters ja hi era, perquè, clar, són dos volums molt gruixuts, que, clar, el Pere Caldés va escriure molts contes,
sí,
i encara segueixo amb els contes del Caldés.
Tinc un volum molt gruixut de contes de Pere Calders també, però encara no he llegit.
Molt recomanables, molt recomanables. Jo tinc una edició amb dos volums i que està il·lustrada.
És
bastant recent. Sí, és molt xula aquesta edició, la veritat. Té il·lustracions molt, molt, molt guapes. I estan, bueno, tots els seus llibres de contes estan inclosos en dos volums.
I ara, per tancar la cosa, hi ha alguna cosa que vols dir que no hem parlat sobre?
Ostres, doncs no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir perquè hem parlat de tot, una mica. No, la veritat és que no. Només això, dir-te que em fa molta il·lusió.
Jo també.
Haver parlat amb tu, perquè ens coneixíem, no? I havíem parlat, però per xarxes i
sí,
tal, així... No havíem parlat mai així, encara que sigui per videocamp. I, bueno, suposo que aviat potser ja ens podem desvirtualitzar del tot, no?, a la CatCon.
Sí, sí.
Si vens, doncs...
I vaig ser molt a prop anar a la presentació del Capi Potter, però vaig enfermar.
És veritat, no vas poder al final. Clar, és que amb tant de ritme en tan pocs dies, això... Que no vas per aquí, clar, has d'aprofitar, no? Quan vens per aquí aprofites tot tant jocs com pots,
sí,
i és
sí,
complicat a vegades. Bueno, i de fet tampoc ens vam poder veure quan vas venir a Reus, que també em va saber greu.
Sí.
Vas venir a fer una mica la ruta dels jocs que apareixen a Benvolgut Jaume, tampoc va coincidir perquè jo treballo de les tardes a la biblioteca. Però bueno, jo crec que a Vilanova ja serà la definitiva, jo crec.
Sí, sí. Tinc moltes ganes per anar al CatCon. I ara sé que la ubicació de la llibreria de la colla de Reus en la internet és equivocada, també.
Cert, la que surt a la Wikipedia i és el número del costat. Sí, sempre surt la imatge que surt és la d'una botiga de telefonia mòbil.
Sí.
I no, és just la que queda al costat.
Les notícies falses són tot arreu.
Sí. A vegades sense intenció, perquè jo no crec que hi hagi maldat ni malícia. És una informació poc acurada, a vegades. No són fake news, sinó que són coses poc precises, que, clar, quan es tracta de dir jo vull fer una fotografia on hi havia la botiga de l'Alader, clar, i acabes fent la del costat per culpa de la informació dolenta.
Sí, suposo que amb la història a vegades pot ser alguns errors com això passa.
Sí, suposo que és i la de coses que deu haver, que ens ha arribat de fa molts segles i que són poc acurades i les tenim mal enteses.
Moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat d'entrevistar-te i perdó per la garbuix de les paraules del meu català a vegades. Les paraules no surten com vull, però he tingut molta diversió avui.
Jo estic encantat. Moltes gràcies a tu per haver-me convidat. I pel català, el teu català, no pateixis, tens un català fantàstic i com ja t'ho dic, molta gent ja li agradaria tenir en anglès el teu català i més havent sigut autodidacta, tens un mèrit impressionant i tens una comprensió brutal, perquè clar, vull dir, m'estàs entenent a mi tot això, no sé si tu valores tu, però m'estàs entenent perfectament, jo estic parlant a un ritme normal. O sigui que tens molt de mèrit. Moltes felicitats pel teu català, Colton.
Moltes gràcies. I amb sort la gent poden llegir moltes coses teves durant els pròxims anys i potser un romàntici estaria bé.
Bueno, no ho descartarem del tot, vinga.
Doncs, sayonara i visca el friquisme.